Què tal? Benvinguts a un nou Vermell i Negre, un programa avui centrat en el tennis. I és que el nostre convidat és el santcoatenc i capità de la Copa Davis, Àlex Corretja. Àlex, què tal? Benvingut.
Com estàs? Molt bé, i tu?
Molt bé. Fa uns dies acabes de donar la primera convocatòria com a capità de la Copa Davis pel partit de 8 anys contra el Kazakhstan. Ara parlarem de la convocatòria, tot i això, en principi Espanya favorita.
Bueno, Espanya té 4 molt bons jugadors que intentaran guanyar, òbviament, però sí que és normal que pensem que són favorits, juguem a casa i òbviament som els actuals campions, però ja saps tu que a l'esport poden passar moltes coses molt rares, així que més val anar punt a punt i poc a poc, que és l'única història que tenim al nostre cap.
Tot i això, qui vegi la convocatòria potser es pot sobtar una miqueta, ja que no hi és ni Nadal, ni Feliciano, ni Ed Ferrer, Nicolás Almagro, Marcel Granollers, Juan Carlos Ferrero i el debutant Mar López. Tot i això, creus que és un equip de garanties?
No, l'equip és un equipàs, és a dir, tenim un equip que és molt bo, que és, barreja una mica el que és la joventut amb l'experiència, amb jugadors que han jugat una mica, amb jugadors que no han jugat mai a la Copa Davis, amb jugadors com el Ferrero, que ha jugat moltíssimes vegades, que ha guanyat, i bueno, jo crec que és un luxe l'equip que tenim, i sí que és cert que falten alguns jugadors, però l'important són els que hi ha, no? Jo no em centro amb els que no estan, sinó amb els que tenim que donen prou garanties. Si et diré una dada, o sigui, entre els 4 jugadors que hem convocat, han jugat ja al circuit de l'ATP 1.700 partits entre tots ells. Vull dir, crec que és un equip de garanties de bon tros.
Estarem d'acord que no són els habituals, per això?
Bueno, depèn. Són els que són ara. Vull dir, òbviament, si mires el rànquing, doncs veus que hi ha jugadors que estan davant d'ells, però això no vol dir, bueno, depèn de qui. Vull dir, ara el Magro està a l'11 del món i està per davant d'altres que havien sigut convocats, però a l'equip no només es mira pel rànquing, es mira pels dobles, es mira per les necessitats que tens com a jugador o com a capità en aquest cas, i per això tenim els que tenim, i jo et dic que estic molt content.
Una eliminatòria que avui hem conegut que es podrà utilitzar l'ull de Falcó.
Bé, però nosaltres no crec que s'utilitzi, perquè quan es juga a terra no s'utilitza. S'utilitza quan juga a pista ràpida, que saps que no deixa marca, tot i que els jugadors a vegades van a mirar si ha deixat una mica de pols, però a terra no, perquè l'àrbitre o el jutge de línia pot anar a mirar la marca a terra i es verifica, així que en aquest cas nosaltres no necessitarem.
Tornant a la llista que formen els jugadors, a l'acabar la Davis que vam guanyar a Sevilla, Nadal, Feliciano i companyia van deixar entreveure cap al tema de calendari, que era molt apretat i tot això, segurament, o era difícil que poguessin tornar a representar Espanya a la Copa Davis. Tu ara has estat a Austràlia, has pogut parlar amb ells. Hi ha algun canvi sobre això? Participaran? Hi ha alguna novetat?
No, aviam, la novetat és que vaig estar a Austràlia amb el Josep Maria Arenas, que és el meu company de l'equip també, vam estar allà, vam parlar amb tots ells, i bé, amb els jugadors, amb els entrenadors, i ens vam reunir amb tots. I l'únic és que vam decidir quins eren els 4 jugadors que teníem, que creiem oportuns. Ho he dit i ho reitero, no hi ha cap jugador que m'hagi dit, o que ens hagi dit el Josep Maria a mi, no jugaré la Copa Davis el 2012, saps? O sigui que això és l'important. L'important és el que hem parlat amb ells a Austràlia i ja està. Vull dir, a mi el que hagi passat abans o després no importa, no? Així que ens concentrarem en aquesta eliminatòria i després veurem què passa. Tant de bo que guanyem i tinguem la sort i l'opció de poder fer una altra eliminatòria a l'abril. Llavors tornaríem a parlar amb tots i ja veiem què és el que es decideix.
És a dir, no Nadal ni Feliciano, a tu t'han tancat les portes.
No, per res. Per res.
Pel que fa, si la cosa fos així, que finalment no decidissin no participar, ja que el calendari diuen que realment és tan apretat, com diuen? Tu també el trobes molt apretat, el calendari?
Home, un calendari que comença el 2 de gener i acaba el 30 de novembre és molt apretat, sincerament. Però més enllà d'això és el que et dic, o sigui, no és el meu problema, el calendari. O sigui, la meva situació com a capità és decidir o convocar 4 jugadors perquè estiguin el màxim possible per guanyar a Kazakhstan la setmana, bueno, d'aquí uns dies, no? O sigui, aquesta és la idea. El de més, a mi no, jo no em puc posar a especular o a preguntar o a saber si hi ha molts partits o molts tornejos. Només sé que el calendari és el que és i els jugadors decideixen el que creuen oportú. Llavors, tu tens que confeccionar un equip pensant quin serà el millor equip per guanyar aquests jugadors, i això és el que hem fet i és el que intentarem, bàsicament, això.
En el cas que, com et deia, si Nadal, Feliciano i companyia, David Ferrer, no juguessin a la Copa Davis, creus que igualment Espanya té opcions de guanyar la Copa Davis?
És que no penso en això. O sigui, jo el que penso és en jugar a l'eliminatòria primera. Vull dir, pensar en que si aquest o l'altre, o si no jugaríem, en moments que juguen són aquests, saps? Llavors tenim 4 jugadors que espero i desitjo, òbviament, que es deixin la pell com ha fet sempre, és l'únic objectiu, i a partir d'allà intentar guanyar. Si tenim una altra eliminatòria i tenim la sort de poder tenir que confeccionar un altre equip, veurem el que passa, però és que pensar més enllà és absurd, m'explico o no? O sigui, si ara començo a pensar més enllà, però i si perdem, què? Vull dir, jo tinc de concentrar-me a la primera eliminatòria, hem de tenir molt de respecte pel rival, que és dur, que és difícil, que els hem vist a Austràlia i ens han demostrat que són jugadors molt bons, i pensar que si això o si l'altre és que seria marejar-me abans de començar. Vull dir, estem al febrer i la segona eliminatòria es juga a l'abril, falta molt de temps, saps? Llavors, primera eliminatòria, primer punt de l'eliminatòria, divendres a les 2 del migdia, el que més no m'importa.
Després de, et volia dir, però després de tal com està el tennis espanyol en els darrers anys, on s'han guanyat diverses Davis, per la resta de països Espanya és una favorita a la Copa Davis.
Home, és que té que ser favorita, clar, vull dir, Espanya favorita, sí, 100%.
Per això et pregunto, en cas de que sí. M'estiguessin Nadal i companyia...
Però és que no m'ho puc plantejar, vull dir, si m'ho pots preguntar unes 1000 vegades et contestaré el mateix, és a dir, jo m'haig de plantejar l'equip que tinc ara, no em puc plantejar si estarien o no estarien, o si dirien que sí o si dirien que no, perquè no és la meva feina és convocar a 4 jugadors, com et deia, el Josep Maria Arenas, que és el sotscapità de l'equip. El de més, ja està, vull dir, si un ha dit o no ha dit, a mi el que m'importa és el que m'han dit a mi, el que jo he parlat amb ells, i torno a dir, ningú ha dit no jugaré la Copa Davis el 2012, si no, tant ells com jo, obertament diríem, el senyor X no jugarà la Copa Davis el 2012, no és així. Eliminatòria del febrer, Nicolás Almagro, Marcel Granollers, Juan Carlos Ferrero i Marc López. El de més no m'importa zero, perquè no em preocupa, perquè és amb l'únic que m'haig de concentrar és amb aquesta eliminatòria. Si no passem aquesta eliminatòria, no jugarem a l'abril i donarà igual que em vingui un i em digui escolta, que jo vull jugar a l'abril, no, diré, no, és que hem perdut, no estem. M'explico? Llavors, per què m'haig de preocupar d'algú que no sé què és el que passarà? Llavors, si guanyem aquesta eliminatòria, potser d'aquí 2 mesos, si tornem a estar aquí, tornem a parlar o xerrar, potser em dius, quina és la situació? I et diré, doncs mira, aquest jugador, aquest i l'altre. I per què no han jugat o per què han jugat? No ho sé, vull dir, s'ha d'adelantar-se al temps. Vull dir, pot ploure, pot nevar, pot fer fred, pot fer calor, però el que tinc clar és que els 4 jugadors que tenim disponibles per jugar la setmana que ve són aquests i estic orgullós d'això.
Parlem doncs de la teva capitania. Després de molts rumors, deien que l'Albert Costa es quedava, després va sortir tu juntament amb el Carles Moya com a possibles alternatives, després de diversos rumors i diversos dies es va confirmar la notícia. Per què es va trigar tant en saber que series tu el nou capità?
Home, això no m'ho preguntis a mi, preguntaria als que decideixen quins tens que ser el capità.
Es deia, que era difícil arribar a un acord amb federació o corretja.
Acord difícil zero, vull dir, jo més facilitats no he pogut donar, o sigui que en el meu cas ni he negociat cap aspecte econòmic ni m'he dedicat a posar problemes al revés. Simplement jo vaig dir, a mi em va trucar l'Albert Costa i em va dir, escolta, hem pensat en tu com a possible capità, et fa il·lusió, no et fa il·lusió? Li vaig dir, perfecte, demà quedem i parlem, xerrem. Vam parlar cara a cara i al minut 1 li vaig dir, escolta, m'encantaria si ho veieu bé, si el president ho veu bé, si tu ho veus bé, fins i tot si els jugadors ho veuen bé, que és una altra opció. Hi ha gent que diu, escolta, els jugadors és igual, si no, bueno, dic, bueno, jo prefereixo, si els jugadors estan d'acord, molt millor, m'explico, però no és una cosa que es va trigar molt, es va trigar el que es va trigar, vull dir, arriba un punt que també eren unes dades que eren difícils, s'acabava de guanyar, venien les dades pel mig, vull dir, hi havíem que prendre decisions, el president també tenia un any doncs, que se li acabava la seva elecció, no? Com si diguéssim, i bé, tenia que prendre les seves decisions, llavors al final tens que prendre't una mica de temps per prendre les decisions, també les decisions que es prenen així esbojarradament, tampoc saps si et sortiran bé, llavors... Per la meva part, jo vaig prendre el temps que vaig necessitar, que va ser zero. A mi em van dir, i una tarda dijous vaig parlar per telèfon, i divendres a les 4 de la tarda ja vaig quedar, així que més fàcil no ho vaig poder deixar.
Deixem de banda la Copa Davis, parlem de Nadal. Fa uns dies hem vist la final de l'Open d'Australia, on tu has estat present, com ens comentaves. Ha tornat a guanyar Djokovic. Molts diuen que és una de les millors finals de la història, estàs d'acord?
Home, segur que pot ser una de les millors finals de la història. El nivell que van donar, i l'esperit, i les ganes, i el coratge, i la força que van competir va ser absolutament increïble. O sigui, crec que van demostrar el perquè són l'1 i el 2 del món. Una llàstima que el Nadal no guanyés, perquè va estar molt a prop. De fet, per una pilota probablement podria haver canviat el partit. Hi ha molta gent que igual diu, home, una pilota no canvia. Home, a vegades sí, a vegades no. En aquest cas, després de 5 hores i pico, una pilota podria haver canviat. Però també el Djokovic podria pensar que potser amb 4-3, 2-7-1 del quart set, R40 també vas desaprofitar pilotes i aquella pilota l'hagués donat la victòria més fàcil, no? O sigui que cadascú normalment mira el que més li interessa. Però el més positiu jo crec que és veure que el Rafa està molt bé i que ha pujat al seu nivell i que està més a prop del Djokovic que l'any passat.
Però què li passa a Nadal? Té algun problema amb Djokovic? Suposo que...
O sigui, què li passa? Tant de bo ens passes a tots el que li passa a Nadal. Ja m'agradaria a mi. M'explico,
però deu haver algun punt...
Rafa Nadal, i segurament tu pagaries diners per ser Rafa Nadal, i molts de nosaltres, m'entens o no?
I tant, i tant que sí, però...
Que li passa res, no passa, no li passa res, el que passa que és una persona que ha trobat de davant a un jugador que està en molt bona forma, que té un estil de joc que probablement l'incomoda molt amb ell, i al igual que ell, quan juga amb el Federer, doncs li troba la mida i la forma de jugar, doncs ara el Djokovic li ha trobat amb ell la mida, no? I això... Va com va, hi ha moments en els que et trobes que hi ha jugadors que et van millor i hi ha jugadors que et van pitjor, i el Djokovic, a més de ser el número 1, té un estil de joc que amb el Nadal li ha agafat una mica l'estil i el ritme i la mida, però l'any passat, per molt que jugués, no veia l'opció. En aquesta ocasió, aquesta final, ha estat molt a prop, i això és el que crec que li té que donar una mica més de moral al Nadal per veure que està, doncs, molt més a prop del número 1.
Creus però que hi ha algun aspecte psicològic també?
De què?
Amb el Nadal, que psicològicament tinc algun problema, amb el Djokovic no el guanya, suposo que psicològicament té que afectar.
No, aviam, quan tu jugues amb algú que et guanya 6 o 7 cops seguits i més en finals, òbviament no és un jugador que probablement diguis, mira, amb aquest jugo com si res. A mi em va passar la meva carrera, jo vaig jugar, no sé, 10 vegades amb el Kafelnikov, un rus, i no hi havia manera de guanyar-lo, i el meu company Alberto Berastegui jugava amb ell i el destrossava cada vegada. Hi ha estils de jocs, jo jugava amb el Fabrice Santoro, que per tothom era un jugador molt incòmodo, i a mi m'encantava jugar amb ell, i després jugaves amb un altre que igual té pitjor rànquing, i no saps per què. Els estils de jocs varien molt, hi ha gent, el Nadal juga amb una esquerra, en aquest cas, que és la seva dreta, molt alta cap al revés del rival, que amb el Djokovic no li fa tant de mal, llavors treu una miqueta del seu estil, però... Que després és un tema psicològic, home, el problema el tens perquè tenísticament juguen molt bé. Psicològicament, ja et dic, si algú és bo psicològicament és el Rafa Nadal.
Creus que Federer, Nadal, Djokovic són els millors tenistes de la història?
Bueno, són uns dels millors tenistes de la història. Ells, com moltíssims altres que han vingut a darrere i que vindran endavant, però pel que estan fent ara, evidentment, estan marcant una època molt bona i bé. Hi ha diferències respecte als altres. El Murray també ha fet un pas endavant, es va ficar a les semis, també va perdre en un partit maratonià, està molt a prop, però ells tres de moment que estan guanyant tots els grans slams dels últims anys, i això és el que et dona una mica la referència amb la història.
Qui creus que guanyaria, un Federer Agassi o un Nadal Pete Sampras?
Bueno, Federer i Agassi han jugat diverses vegades, perquè l'Agassi es va retirar molt tard i el Federer encara jugava
en el seu esplendor.
Bueno, depèn el dia i depèn la superfície, perquè el tenis no només es juga a terra, es juga a pista dura, es juga a pista herba, a pista coberta, a terra, llavors depèn una miqueta d'on juguessin i quan juguessin i el torneig que juguessin. Abans em deies la situació de que si el calendari... Sí, un calendari que comença a Austràlia i passa per Europa al febrer, més o menys, després passa al març als Estats Units, a l'abril i al maig a jugar a pista de terra a Europa, al mitjans de juny, juliol, més o menys, es juga bastant a herba, després passa als Estats Units a pista dura, al setembre quan tornes, entremig hi ha Jocs Olímpics, després tornes i te'n vas a Àsia, i després tornes a Europa a jugar a la Copa Masters, i després jugues a la Copa Davis... És suficient per saber per què hi ha jugadors que a vegades no poden jugar? Normal, per mi, normal.
Parlem del tenis de casa nostra. Fa uns dies hem conegut el nou president de la Federació Catalana, el Joan Navarro. Què ens pots dir?
Bueno, vaig coincidir amb ell a l'homenatge del meu amic, el Beto Martín, al Tenis La Salut, que li va oferir, i breument em va semblar un noi molt agradable, molt correcte, i que tant de bo doncs, pugui fer una gran tasca, no? Estic convençut que ho farà, se'l veia molt empenta, amb molta il·lusió, i bé, segur que tindrà moltes ganes, no? Si et presentes a unes eleccions per una federació és perquè tens molta il·lusió per fer-ho, perquè Déu-n'hi-do la feina que hi ha darrere, així que estic convençut que ho farà molt bé i li desitjo tot el millor, òbviament.
L'altre candidat era el Francesc Orriols, expresident ja. Com valores la tasca que ha fet durant aquests anys?
Bé, el primer agrair-li tot el que ha fet, no? Perquè, torno a repetir, si tu dediques tant de temps i hores per treballar a la Federació Catalana o a qualsevol lloc, doncs ja que agrair-li. El Francesc em consta que ha sigut una persona que s'ha deixat l'ànima, tot el seu cor, i ho ha fet el millor que ha pogut, així que jo crec que ja que felicitar-lo també per la seva tasca i suposo que continuarà, bueno, estic segur que continuarà vinculat al tennis i donant aportant tot el que sap, així que sincerament a lo millor per ell se li ha quedat curt, no? Perquè a vegades 4 anys semblen molts però poden ser ràpids i en aquest cas, doncs bé, suposo que ho ha fet el millor que ha pogut.
Creus que la federació ha fet una bona feina respecte als clubs, ha treballat mà a mà amb els clubs o...?
Bueno, això és una mica profund, no? O sigui, no pots contestar amb una resposta. Si la federació ha fet una bona feina amb una resposta, vull dir, hi hauria que valorar-ho. Hi haurà gent que et dirà que molt bé, hi haurà gent que et dirà que no tant, hi haurà uns altres que pensaran que podrien haver fet més, uns altres que creuen que han fet massa, no ho sé. Vull dir, això, jo no estic a un club en concret per dir, no, és que jo la meva escola no l'he vist bé, o els xavals petits, vull dir, òbviament això t'ho podria contestar millor gent que està molt més directa al dia a dia a la Federació Catalana o en els clubs, no? Que són els que tenen que valorar la feina, i vull dir, això crec que és el més important.
Tu ets d'aquí Sant Cugat, aquí a Sant Cugat hi ha 4 clubs importants de tenis. Com valores la seva feina? Creus que estan fent una bona feina de cara al tenis?
Home, aviam, la veritat és que tenim molta sort, no? De tenir les instal·lacions que tenim aquí, vull dir, el Natació Sant Cugat i bueno, el Setbó, el Valldoreix, el Júnior, no? Són clubs que són molt bons. És difícil valorar una mica els jugadors perquè, clar, a vegades valorem només la feina dels clubs si treuen top 50 o top 10, no? Vull dir, això és molt difícil, així que jo crec que hi ha que valorar que treuen jugadors, que fan bona feina, que tenen escoles de base i que no només trauran grans jugadors, sinó que també els educaran i els inculcaran molts valors.
L'última, creus que algun dia veurem algun tenista santcugatenc en les posicions capdavanteres de l'ATP?
Per què no? Vull dir, si ho vam tenir en una ocasió, jo des dels 7 anys que visc aquí, o sigui, soc santcugatenc de gairebé tota la vida i després hi ha molts jugadors com l'Albert Costa o inclús el Tomi Robredo, que també viu a Sant Cugat, i amb la seva que el Feliciano López també ha viscut aquí, el Vera Sategui viu aquí a prop, el Galo Blanco, o sigui que haig de reconèixer que si ho hem fet nosaltres, també ho podrem fer els altres.
Doncs Àlex, moltes gràcies per atendre'ns i et desitgem molta sort en aquesta primera eliminatòria com a capità de la Copa Davis.
Moltes gràcies a vosaltres.
I vostès ja ho saben, ens trobem en el proper Vermell i Negre. Mentrestant, la informació continua a cugat.cat/esports i al 91.5 de la FM.